Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts que han passat de les 4 de la tarda, Capità Amèrica, Spider-Man, Increïble Hulk, Thor, X-Men, els Avengers, els 4 Fantàstics, Black Panther, Daredevil, el Doctor Strange. Aquests són alguns dels personatges de l'univers cinematogràfic de Marvel. Em podria estar hores i hores i hores enumerant-los tots, però per sort, això ho acaben de fer l'escriptor i crític de cinema en Pep Prieto i l'il·lustrador Àlex Santaló. Personatges, continguts de les pel·lícules, precedents del fenomen, també hi ha curiositats. És una delícia de llibre, és en català, que es titula Tot Marvel, i que, com il·lustra la portada, només haureu d'afegir això, les crispetes, per gaudir-lo. Pep Prieto, com estàs?
Bé.
Molt bona tarda.
Encantat de tornar.
Ai, sí, nosaltres també, que estiguis aquí al Fabricació Ràdio Estel. L'Àlex Santaló també està amb nosaltres. Què tal, Àlex?
Hola, bona tarda.
Què, com ha anat aquest? Podem dir part? Contents? Us ha costat més del que ho pensàveu? Com ha anat tot plegat?
Bé,
ha estat un pèl més llarg que un embaràs.
Sí.
Això també hem de dir-ho. Però no ha estat complicat. Jo crec que un cop vam trobar exactament el que volíem fer, ha estat molt, molt fluid i molt fàcil.
Sí, perquè no volíem que fos el típic llibre o la típica guia,
sí,
diguéssim, no? Perquè n'hi ha moltes de guies.
Sí.
En català no, això és veritat. És a dir, teníem el camp per córrer perquè el factor lingüístic era important. Volíem que fos un producte en català únic, no? I que hi hagués un punt d'explicar allò que encara no s'havia explicat, que és difícil, perquè hi ha molta, molta bibliografia de Marvel. I vam trobar aquest to, doncs, fent el que fem nosaltres de natural, que és parlar de Marvel. I ens imaginàvem que interlocutàvem amb el lector i l'actora i li dèiem, mira, així veiem les coses nosaltres, així creiem que es relacionen, i que ells descobrissin, amb el llibre a les mans, doncs, fos un viatge per tothom, no? Per això que has explicat també, no? Les curiositats, els personatges, com les pel·lícules es relacionen entre elles, i sobretot una història que, clar, ja abarca 80 anys...
Sí,
80 anys són
uns quants anys
audiovisual.
També he de dir que no hem hagut de revisar res. No hem vist res per primera vegada pel llibre.
No.
Ja ha estat gairebé tot de memòria.
Que això diu molt poc de la nostra capacitat de vida social, t'he de dir.
Bé, però al final n'hem de treure un profit i aquí està.
I aquí està. Perquè vosaltres, vosaltres com us vau conèixer? Us vau conèixer en un simpòsium de Marvel? Com va això?
No,
perquè no n'hi ha, que si no...
Espera't, que ara ens hi hem de posar.
Sí.
Ens vam conèixer amb un podcast que feia jo al barri, al Clot,
sí,
i vam convidar el Pep a parlar amb un programa que fèiem de tota aquesta temàtica, de ciència-ficció, sí, de fantasia, de gènere en general, i vam convidar el Pep. I després del programa vam seguir xerrant, i fins ara.
I de fet, sí.
Clar,
després vam començar a socialitzar gustos, vam veure que coincidíem molt amb moltes coses, no només amb Marvel, però sobretot amb Marvel. Llavors jo tenia una PlayStation,
sí,
que era del meu fill, és del meu fill, vaja, i vam començar a jugar a un joc de Lego...
Lego Marvel.
Lego Marvel, sí, Lego Marvel.
Sí, sí.
Venia a casa a jugar a Lego Marvel, això dissabtes a la nit, mentre la gent surt, dos tios de 30 llargs anys es posaven allà a jugar.
Quedaven per jugar, bueno, per veure sèries de Marvel.
Però un moment, això passa més del que pensem, jo crec. Vull dir que
sí,
tampoc és...
Però vestits com nosaltres segur que no.
Perquè com que anàveu vestits de...
Un dia ens vam disfressar i tot. Fi,
sí, quan van estrenar la sèrie de Daredevil de Netflix...
Sí.
Vam aprofitar, vam dir, mira, doncs...
És un miracle que tinguem parelles.
Sí.
És a dir, que no siguem nosaltres la parella.
Clar.
I després l'altra cosa és que després el meu fill s'emprenyava perquè avançava el joc. I em deia, no, però això ho volia veure jo. Era desastrós.
Que
és un punt de vista...
Sí. Perquè, o sigui, els còmics de Marvel podríem dir que són una part indispensable de la crònica del segle XX. O sigui, no és això que deies tu, t'he escoltat alguna entrevista, Pep, que deies, no és una flor d'un dia, no? Què és Marvel per vosaltres?
Home, Marvel és... Mira, jo sempre poso el mateix exemple. M'agrada molt quan veig escriptors que expliquen, no?, que ells es van forjar, doncs, llegint,
sí,
Proust, James Joyce,
sí,
doncs no, jo no, és a dir, m'agrada ser honest amb això. Jo vaig créixer amb còmics, com Alex, suposo, Les aventures del Capità Amèrica, abans que el citaves, és un dels meus personatges preferits, juntament amb Daredevil, i jo recordo aquells nervis, no?, d'anar a buscar el número que tocava.
Els divendres. Sortia el còmic nou. Jo igual, jo des de que tinc ús de raó recordo estar llegint còmics i diria que des dels 8-9 anys llegint còmics de Marvel.
Com jo, sí, igual.
I és el que he estat llegint tota la vida, el que m'ha impulsat a dedicar-me al que em dedico.
Sí.
I diria que depèn de com, a formar-me com a persona.
Sí, sí, el mateix. I després una altra cosa, un altre punt coincident entre tota persona que als 80 llegia còmics, clar, veníem del Superman de Richard Donner i fins i tot, exemple, del Batman de Tim Burton, que són els dos momentums del cinema de superherois, però cap d'aquests personatges és de Marvel. I Marvel semblava que li costava molt arrencar. Potser el referent audiovisual que tenia més tothom era el Hulk dels anys 70.
Era el Hulk, eren les sèries de dibuixos animats de Spider-Man.
Llavors, molts anys, crec que això que està passant ara, des del 2008 amb Iron Man, però fins i tot abans amb Spider-Man del Sam Raimi, és que són pel·lícules que alguns portàvem dècades esperant. És a dir, volíem veure-les en pantalla. Llavors, hi ha una cosa que costa molt de fer entendre a algú que no sigui de còmics, i és que quan l'any 2012 s'estrena The Avengers al cinema i vam veure tots aquells personatges en pantalla gran agafant forma corpòria, amb aquells actors tan carismàtics, perquè la veritat és que sóc dels que pensa que un dels grans encerts de Marvel ha estat el càsting de les seves pel·lícules, allà va haver-hi un punt de trobada entre el nen que vam ser i el nen que encara som, perquè al final no t'abandona mai del tot, que és el que cristal·litza una mica en aquest llibre, no? És a dir, el llibre és com nosaltres hem viscut aquest viatge, com creiem que l'està vivint l'espectador, i jo sempre poso la mateixa imatge de referència. Als anys 80, si volies anar amb una samarreta al Capità Amèrica, i més en una ciutat petita com Girona, el més fàcil és que acabessis dintre un contenidor. Llavors, ara veig nens que van amb motxilles, amb les quatre barres del Capità Amèrica.
Sí. Que era difícil llavors era trobar-la.
També és veritat, sense arruïnar-te.
I més a Girona. Aquí a Barcelona encara teníem un parell de botigues, sí, i clar, en trobaves alguna, però no. I la sensació aquesta que explica el Pep de quan vam veure Avengers era també la sensació de portem tota la vida llegint uns còmics que surten cada setmana, en surten 5 o 6, i de tant en tant hi ha algun esdeveniment on s'ajunten els personatges d'un còmic amb els de l'altre. I era, això està passant realment al cinema. Perquè fins ara havíem vist això, el Batman per una banda, Superman per l'altra, però que te'ls presentessin per separat i després amb una pel·lícula diferent s'ajuntessin...
Sí.
Jo la sensació no la recordo una cosa tan bèstia.
Jo no he estat mai tan nerviós, o bueno, alguna vegada potser sí, quan va néixer el meu fill, per exemple, però jo recordo el dia que vaig anar a veure Avengers, segur que va haver igual que jo estava histèric.
Histèrics, està clar, sí, sí. Bueno, perquè era un gran moment, però a mi m'agrada molt el Cels Pinyol que ha comentat el llibre, no? Diu, és que d'aquelles preguntes que sempre, i que vosaltres us deuen haver fet, de per on començo Marvel, no? Perquè a vegades fa respecte quan tu no estàs dins d'aquest món, no? Dius, o sigui, és que m'agradaria entendre-ho, però no sé, per aquests personatges que dèieu vosaltres que s'entrellacen les pel·lícules i el tot Marvel, ho expliqueu perfectament, no? Que és el que comenta
que, de fet,
el Cels.
El conegut com a UCM, que és l'univers cinematogràfic de Marvel, comença el 2008 amb Iron Man. Això sí que és fàcil, diguéssim, que és anar allà, agafar Iron Man i tot el que ha vingut després dins d'aquest univers.
Sí.
No totes hi són les de superherois que s'han estrenat, però majoritàriament sí. Què està passant? Que Marvel ha fet això del multivers, que ha expandit, diguéssim, ha obert el focus i ha col·locat personatges de pel·lícules anteriors a UCM.
Clar,
doncs què passa?
Llicències, personatges que tenien llicenciats doncs, a 20th Century Fox, altres
Exactament.
Companyies,
Exactament.
I ara ho ha recuperat.
Què passa? Que quan es va estrenar l'Spider-Man últim, el del Tom Holland, la tercera entrega del Tom Holland, que sortien els tres Spider-Mans, no? Sortia el Tom Holland, el Tobey Maguire i el Andrew Garfield. Fer això és, clar, és trencar les regles del joc tal com estaven concebudes, perquè de cop i volta vol dir que tot el que ha passat abans d'Iron Man pot tenir cabuda a l'univers de Marvel. Això és el que el llibre hem intentat ordenar una mica.
Ho heu ordenat, no? Vull dir, m'agrada perquè és això.
Sí, fem referències...
S'agraeix moltíssim.
Per exemple, l'Incredible Hulk, que és una pel·lícula molt denostada a l'univers Marvel, a mi personalment m'agrada força, però hi ha molta gent que la denosta, hi ha una imatge al principi de la pel·lícula, Edward Norton travessa un pont i se sent la música de la sèrie televisiva dels anys 70. I aquesta imatge d'ell travessant un pont era molt de la sèrie televisiva.
Clar,
això és una cosa que només sabran els nascuts als anys 50 i 60. És a dir, algú que té... El meu fill, per exemple, clar, li vaig haver d'explicar, no? Això és una referència musical a John Harnell, que era el compositor de la banda sonora original, etc. Això que està fent Marvel amb totes les seves tares, perquè sempre, ja ho diem al llibre, tenen coses molt bones, altres que no tant.
Sí, això us ho volia preguntar, Pep, Àlex. O sigui, hi ha un punt en aquest llibre d'honestedat, de dir, fer un exercici de pensar, no sé si no totes les pel·lícules de Marvel són bones o fins i tot, no? Totes aquestes adaptacions que parlava, vosaltres heu fet això? Quin ha estat el criteri a seguir, no? Heu tingut certa pietat o no?
No.
No, el criteri ha estat el que tenim quan xerrem entre nosaltres, és a dir, el nostre criteri, el que ens agrada i el que ens deixa d'agradar, i no tot ens entusiasma, està clar. hi ha hagut moltes errades, hi ha pel·lícules que costa repetir sí. veure-les, però i formen part i se n'ha de parlar, perquè sí. d'això també una de les gràcies que té a haver seguit aquests personatges tota la vida és que potser només amb el fet de veure'ls en pantalla ja et satisfà. Després, si veus la pel·lícula i dius, ostres, potser no és el que esperava, això és un bunyol, però, ostres, ja té aquell puntet de que t'agafa, no? T'enganxa per aquí sí. i és el que ens enganxa a nosaltres.
Va ser una decisió més una mica inconscient al principi, no? Perquè quan vam començar a escriure i dibuixar respectivament, al principi era un llibre pensat molt perquè llegíssim fans, però de cop i volta vam dir, un moment.
Que això...
Però això ja està fet. Sí. Llavors, allò que et deia al principi, de buscar un estil, que fos un llibre una mica diferent. Llavors hi havia el factor fer un llibre més d'assaig, més de crítica, jo em dedico a crítica. Llavors vas pensar, home, sigues tu mateix fent un llibre, intenta, però no tampoc, quan, fins i tot quan critiquem molt, hi ha pel·lícules que no hi ha pietat, eh? Però intentem que hi hagi eines per entendre aquesta pel·lícula dins del context de Marvel, entendre què falla, entendre què funciona. Llavors, hi ha hagut un exercici de pedagogia, però més basada en el cinema, en els mecanismes del cinema, que no en el fenomen fan. És a dir, jo que em dedico és això, a divulgar barra criticar. Sí. Llavors vaig pensar que era molt més honest. Escolta, a mi això no m'agrada, però hi ha això i això i això que pot generar-vos interès. És el que he intentat amb totes les pel·lícules, fins i tot aquelles que penso que són terribles, que ho penso, eh?
Tipo què?
A veure, a mi, per exemple, una de les experiències cinematogràfiques més frustrants que he tingut amb Marvel és el Daredevil, que va protagonitzar el Ben Affleck, perquè el Daredevil és el meu personatge de capçalera. El guió d'aquella pel·lícula és fil parlant dels còmics, igualment surt una mala pel·lícula. Ah. Llavors, aquest exercici d'explicar el per què aquesta pel·lícula no funciona, deixant de banda que Ben Affleck no, per mi no era l'actor indicat per interpretar...
Amb el temps ha anat guanyant...
Amb el temps ha guanyat caràcter, un altre personatge no estava preparat. Llavors, i sortia una actriu que adorava en aquell moment, que era la Jennifer Garner, també, que era la versió més equivocada possible del seu personatge. Llavors, bé, he d'explicar... Sí. Escolta, a nosaltres això no ens agrada com està filmat, però si te la mires amb aquests ulls, potser trobes això, això i això.
Això
no?
I això.
Clar, i davant dels personatges, de gent que pot dir-te que el personatge Daredevil no es comporta com es comporta la pel·lícula... Pensem que són personatges, la majoria dels que has citat al principi, que tenen 60 anys d'història. Llavors, han evolucionat tant, han canviat tant, hi ha tantes diferències dels personatges dècada a dècada, que sí que es pot justificar. No, és que durant aquells anys aquest personatge es va comportar així. I al final, hi ha tantes interpretacions que no podem dir que una interpretació d'un personatge és vàlida o no és vàlida. Al final és la de l'autor que fa i nosaltres ho mirem, doncs, si ens agrada o no ens agrada.
I per què s'ha fet així o s'ha fet així? És que és el que dèiem.
I coincidiu normalment o no?
No sempre. Sí, majoritàriament sí.
Però no, sí, és això, eh? Normalment coincidim, però sempre hi ha matisos.
Jo soc més benèvol que tu amb els X-Men, per exemple, i amb els Spider-Mans d'en Garfield.
Perquè cadascú es mira amb més carinyo els personatges que li agraden. Ell és de Daredevil, jo sóc dels X-Men... I a mi em fa molt mal anar a veure les seves pel·lícules.
Clar, jo, per exemple, al fil d'això que dèiem, jo, en el llibre m'ho he passat particularment bé parlant de les coses que m'agraden molt, però sobretot, de les coses rares de Marvel, que n'hi ha unes quantes.
Hi ha un
Capità Amèrica de l'any 89-90 produït per la Canon, que era una distribuïdora de cinema d'acció d'aquest, no precisament d'esquerres, diguem-ho així, i aquesta pel·lícula li tinc molt de carinyo, perquè és un Capità Amèrica que té una particularitat. El protagonista, el Matt Salinger, és el fill de l'escriptor J.D. Salinger, o del vigilant del Camp de Cègua, que és una cosa divertidíssima tenir un pare que viu tancat en una mansió i no surt mai més. Llavors, aquella pel·lícula és objectivament dolenta, però no puc evitar mirar-me-la amb ulls de fan.
Perquè la vam veure també quan érem 13 anys.
I quan la vaig veure amb 13 anys, me'n recordo que em justificava a mi mateix. Sí, val, és una porqueria, però el traje és guai, el traje. Perquè en aquell moment uniforme no existia, se'n deia traje.
L'escut està molt ben fet.
L'escut està molt ben fet i el cráneo rojo funciona molt bé. Sí, sí. Llavors, parlant d'aquestes rareses, per exemple, hi ha un doctor estrany dels anys 70, que, per cert, no sé si t'ho he dit a tu, Àlex, això, una exclusiva, aquesta és un episodi perdut de sèrie televisiva, que va ni emetre a Espanya.
El pilot, de fet.
El pilot. Doncs ara surt en Borrell a Espanya. S'ha dit a finals d'aquest mes.
Ostres!
Que he pensat, gràcies per la campanya, és a dir...
Fantàstic!
L'inclòs al llibre. Sí. Llavors, aquesta pel·lícula és objectivament una bogeria, però té una gràcia afegida que se sap poc, i és que a l'Stan Lee, en Pau Descansi, li agradava molt aquesta pel·lícula perquè el director era molt amic seu. Llavors, explicar això m'ho he passat molt, molt bé, perquè són dades que jo crec que només si ets molt fan saps o has investigat.
Clar, que són molt curioses, no?
I són al llibre i estan molt bé que hi siguin.
Perquè els dos teniu fills, ara ja veureu perquè us ho pregunto, perquè ho poseu al llibre, tu Pep tens l'Arnau, tu Àlex tens Bessons, l'Isa i el Roger, vosaltres sou els que, de fet, no? Els hi dediqueu al llibre, sou dels típics pares que esteu allà, diguéssim, que parleu tot el dia amb els vostres fills, els personatges de Marvel, o tenen aquesta mateixa passió que teniu vosaltres, o sou dels que...
Jo he mirat de no inculcar-la conscientment. Clar, el que passa és que si tu estàs a casa tot el dia dibuixant aquests personatges, veus les pel·lícules, veus les sèries, van per casa, està plena de ninots, de còmics per tot arreu, el més normal és que preguntin, què és això? I a partir d'aquí ja, espera't, vine que t'ho explico. I que tens la tarda lliure, no? Doncs
vine.
Jo, en el meu cas, el meu fill estava in fins als 12-13 anys, ara en té 15, comença a passar força. La prova és que les últimes de Marvel havia anat sense ell a veure-les. Llavors, la meva parella té filles, i la gran, dues filles, la gran, la Cora, és molt marvelita.
Bé.
Llavors, ella ha mostrat molt més interès en aquest llibre que el meu fill, cosa que em fa sentir molt orgullós. Però, no, al meu fill encara li agrada, però noto que ho veu com una cosa més meva que seva.
No, clar, i us ho preguntava, això, perquè aquesta capacitat, no?, de generar interès i expectació a diverses generacions, potser també és d'aquesta màgia, no?, de l'univers Marvel. Això, suposo que també vos, clar, vosaltres això ho noteu de primera mà.
Jo crec que és la gran virtut que té com a univers. És transgeneracional, per això les seves pel·lícules, encara que ara diguin que no en donen de diners, que és veritat que en donen una mica menys, però és veritat que aconsegueixen generar tot tipus de públic. És a dir, jo he vist pel·lícules... Mira, Avengers Endgame, que és aquell moment que es tanca aquell primer arc dramàtic, jo me'n recordo estar al cinema en una sessió golfa, que ja no se'n feien d'aquestes, però me'n recordo que vaig anar a les 2:15 de la matinada, i hi havia un públic de moltes edats, i la gent aplaudia, cridava, plorava, reia... Era meravellós. I jo crec que si un dels grans llegats de Marvel, a banda de la transgeneracionalitat, és que ha tornat al cinema la sensació d'esdeveniment, el sentit de la meravella, que en diuen, el sense of wonder, no? Jo crec que és una cosa que en cinema a vegades s'ha perdut molt, que a vegades eventualment apareixen títols que aconsegueixen aquest sentiment. Aquest estiu hem tingut la Barbie, per exemple, jo, per mi, deixant de banda el seu discurs molt necessari, feminista i reivindicatiu, una de les coses que té és que va aconseguir-ho també. És a dir, tot
deu allà ficar-la.
Sí. I crec que és una cosa de Marvel que sempre li deurem, passi el que passi en aquest univers.
I no només això, sinó que té pel·lis per tothom.
Sí.
Perquè ara parlàvem de The Marvels, que no ha recaptat tant com tocava i tal, però jo m'ho vaig passar molt bé i tinc clar que la meva filla té ganes de veure The Marvels. I segurament amb ella, si li poso una altra, Eternals o alguna dels X-Men, no li agradarà. I aquesta és la gràcia, que et pot agradar una o no et pot agradar una altra, però ja hi ets a dins.
Mira, Alex, és una cosa, perquè has mencionat The Marvels. Anem a escoltar el tràiler.
Carol Danvers, la hija pròdiga de la Vía Láctea.
Nick Furia, mi hombre favorito de un solo ojo.
¿Qué tal todo por ahí?
Ah, ya sabes, hace frío, no hay aire. El espacio.
A veure, vosaltres sou els crítics, el Pep, Àlex, tu també, per la part que toca, però diuen que és la pitjor estrena de tots els temps, aquest de Marvel.
Econòmicament parlant,
sí.
A veure...
Què ha passat aquí? Creu que és per la vaga de guionistes de Hollywood, que la gent està més cansada, o a què es pot veure?
Jo crec que és una suma de coses. Crec que la crisi la té el cinema, no Marvel. Penso que hi ha una crisi d'assistència a les sales, i això també explica... per exemple, aquest estiu la gent no ha anat a veure Indiana Jones, llavors a partir d'aquí jo crec que tenim un problema fins i tot amb les velles marques, no? Però crec que s'hi suma el desgast del gènere, que és evident que hi és i que és normal que hi sigui, que és una pel·lícula protagonitzada per tres superheroïnes que, malgrat la primera part de la Capitana Marvel va anar molt bé de taquilla, jo crec que també es va beneficiar d'una onada que hi havia en aquell moment que estava per sobre del normal en recaptacions. Per tant, el greuge comparatiu fa que aquesta pel·lícula sembli molt petita, quan en realitat crec que es mereixeria tenir el mateix èxit que les anteriors. És una pel·lícula divertidíssima, llavors això dit sigui per davant. I crec que s'hi suma també que... Mira, ja avui llegia fil de Twitter que ho atribuïa a la falta de promoció de les estrelles per culpa de la vaga de guionistes. Jo crec que no és tant això com que hi ha certes ganes de que Marvel hi vagi malament.
Sí?
Sí, sempre passa, sempre passa.
Quan per què creieu que passa això?
Bé, perquè és el mainstream, és a dir, el mainstream sempre, no? Marvel als 80 moava i als 90
sí,
també.
Sí, sempre
perquè...
tindrà detractors.
I ara és de masses. Llavors, tot producte de masses, sempre hi ha un punt de que
s'ha desvirtuat.
Cau més antipàtic. Sí. Mira, hi ha un exemple que sempre va molt bé. Quantes pel·lícules, abans de ser nominada a un Òscar, són obres mestres i a la que guanyen l'Òscar no n'hi ha per tant. No?
Yeah.
Això va passar amb La La Land, per exemple, que a més a sobre no va guanyar ni l'Òscar, un dels robatoris més grans de la història moderna. Però passa, és normal, hi ha un desgast. També hi ha que, insisteixo, si ara s'estrenés una pel·lícula d'Iron Man, les recaptacions serien les mateixes que hi havia abans d'aquesta suposada crisi. No en tinc cap mena de dubte. O si s'estrenen els Quatre Fantàstics en el seu dia. Jo crec que hi ha una crisi que afecta les pel·lícules més petites d'ells, però quan recuperin el fil, perquè sí, van recuperar d'univers gran...
És evident que la falta d'aquests personatges que van construir l'univers els està passant factura.
Sí.
Passa que és això, han de recuperaran els Quatre Fantàstics, els X-Men els incorporaran, són personatges que són pesats dintre de la casa, jo crec que això farà que torni a pujar. I també hi ha allò, no, ha passat a ser un fenomen de masses i arriba un punt que la gent doncs, li gira l'esquena i tornarà una mica, potser retrocedirà a ser més un fenomen dels fans,
clar,
de sempre, i doncs, si apareixen aquests personatges, doncs potser la gent s'hi torna a interessar.
Ara, el greuge comparatiu econòmic hi és, la prova és que és una pel·lícula... O sigui, ha recaptat 110 milions, crec que és de tot el món, en un cap de setmana. Això són unes xifres que són fluixes per Marvel, però que fa un any hagués matat tota la indústria per tenir-les.
Per tenir aquestes xifres, no?
Llavors jo crec que hi ha un punt d'injustícia de dir, oh, és que és un desastre. Bueno, primera, que no és un desastre qualitatiu, com s'ha dit, no ho és. És una pel·lícula menor dins l'univers, en el sentit de que no és les del Capità Amèrica, que són collonudes totes, o els Avengers. Ara, dit això, no oblidem que és una pel·lícula que es diu poc, i és que té tres protagonistes. Una, la capitana encara, perquè ha sortit altres, però Miss Marvel i l'altra capitana Marvel
venen
de la televisió. És a dir, són personatges que han estat presentats a les sèries de Disney+. Compte amb això, perquè això també té a veure amb el factor de coneixement dels personatges.
I llavors, això jo li sumaria el fet de que són tres personatges femenines, que la primera pel·lícula de Capitana Marvel ja va patir per això,
sí, sí,
per tenir una protagonista femenina, i en aquest cas en són tres. I això, doncs, sembla que hi ha gent que no li fa el pes.
Sí.
Mireu, a mi sabeu que m'agrada molt del tot Marvel, del llibre, del Pep Prieto i l'Àlex Santaló, que estem parlant amb ells ara, és això. Ara, si li ensenyo la Mondello, que la tenim aquí, i ara ho explico, perquè hi ha un mapa, us heu d'imaginar un mapa, que hi ha la meitat del llibre, que ens explica una mica l'univers de Marvel, i te n'adones una mica... no? De la magnitud de la tragèdia, no sé si dir-ho així, vull dir que ajuda a entendre el que ha passat i el que pot arribar a passar.
Sí, això he dit que el mapa és mèrit exclusiu d'aquí, de l'amic Àlex, i quan ho vaig veure vaig dir, té molt mèrit.
Ha estat complicat intentar representar de forma visual com s'interconnecten tots aquests universos que hi havia, que parlem, no? Els Avengers, els X-Men, els Quatre Fantàstics...
O sigui, us ho hem d'agrair moltíssim, perquè, clar, és el que estàvem esperant, no? Per tots aquells que anàvem una mica perduts.
És la intenció, no? Que això serveixi una mica com a ajuda per entendre tot això, que nosaltres que portem 40 anys llegint-los, més o menys ens fem a la idea. Però la gent que acaba d'arribar o que només ha vist les pel·lícules no sap un personatge, quina relació pot tenir amb uns d'una altra franquícia, i aquesta és la idea, no? De fer-ho fàcil perquè ho entenguin.
I tu, Pep, a veure, ara ens has dit que no, però gairebé arran de preparar aquest llibre, suposo que has après alguna cosa de l'univers Marvel que desconeixies, o que potser que estava allà, s'has guardat en un racó i dius, ostres, això! A banda de les curiositats, no? I...
Sí, sí, perquè, clar, vulguis o no, és el que deia l'Àlex, ho havíem vist tot, però jo ho he tornat a veure tot, clar, per refrescar coneixements, i sobretot perquè quan ho veus tot allò a lo bèstia, diguéssim, tot el que ha fet Marvel amb cinema i televisió, de cop i volta te'n dones compte, bé, de petits homenatges, te'n dones compte de que realment, mira, la primera aparició audiovisual de Marvel en una pantalla es produeix als anys 40 amb un serial del Capità Amèrica que es feia entre projeccions cinematogràfiques. Si tu mires la història de Marvel, fins que no s'estrena Blade, que és de l'any 98, tot el que hi ha abans va ser o un fracàs o un desastre. Estem parlant de 50 anys en què no van tenir manera de trobar una bona manera de fer una pel·lícula sobre ells mateixos. Perquè, a més, ells no produïen, ells cedien els drets. Llavors, descobreixes que Marvel, això que ha passat ara, realment és un camí molt llarg i molt farragós per ells, i que l'Stan Lee, que és un home que més va viure molts anys, jo crec que quan va veure que allò hi cobrava forma, i que, clar, devia ser molt emocionant, perquè realment ho van intentar del dret i del revés. I mira, hi ha el major fracàs dels 80 en termes comercials, sempre s'ha de dir que és Howard, un nuevo héroe, que és una pel·lícula que va produir George Lucas a partir d'un còmic de Marvel. Que era pel·lícula va perdre una de diners, però pornogràfica, et diria.
Sí.
Llavors és una pel·lícula que és curiós, perquè qui hagi vist Guardians de la Galàxia, el Howard, aquest personatge, surt a l'escena postcrèdits.
Sí, és un homenatge,
és un homenatge, però clar, a les pel·lícules. Però quan veus el Howard un altre cop, que continua sent tan dolenta com el primer dia, dius...
La veus d'una altra manera.
La veus d'una altra manera. La veus...
És que totes aquestes pel·lícules que estan sortint noves estan plegades d'homenatges a tots aquests fracassos,
sí,
a les sèries de dibuixos, ja, però clar, són aquests petits homenatges que només els que hem estat allà picant pedra,
sí, sí,
els trobem.
Els trobeu.
A la pel·lícula d'Iron Man, quan comença la fira, la música que sona,
sí,
és la de la sèrie dels dibuixos dels anys que 60. Bon. Ostres, aquestes coses són les que fan de veure, ho han fet amb una cura,
sí,
i mirant-s'ho tot molt bé, que fa aquest... Ostres, t'ho mires molt bé.
I què és el que us agradaria que passés pròximament a Marvel? Que us agradaria veure, no? Quina nova pel·lícula, personatge o trama teniu ganes?
Jo amb els anys he après a no desitjar res.
A la vida en general.
A la vida en general i sobretot amb les pel·lícules de Marvel. Perquè tot el que hem parlat per telèfon de és que això ens pot portar cap aquí, això ens pot portar cap allà, pot aparèixer això, no l'hem encertada mai.
Home, alguna sí.
Alguna, però de les petites.
Una de cada 500, sí.
Sí. I el que passa és que després, quan fan les pel·lícules, sí, el resultat és molt millor del que nosaltres havíem
fantàstic
imaginat. Per tant, he après a no esperar res,
no desitjar,
i a
no
gaudir
res
de tot el que facin.
No, mira, a mi el que m'agradaria... a la vida és... No,
ara ho agafaràs, ara no, sortirà malament...
No, a mi el que m'agradaria és això que hem fet nosaltres amb el llibre, que és, sí, abocar tot aquest material antiquíssim, a vegades desastrós, a vegades terrible... doncs que Marvel acabés fent-hi justícia d'una manera directa o indirecta. M'explico. Sempre s'ha dit allò de, aprofitant el multivers, podem veure coses molt estranyes, no? I, per exemple, en el seu dia, Iron Man va estar a punt d'estar interpretat per Tom Cruise, sí, val? Que al final no va poder ser, per un tema econòmic, a més, perquè no hi havia diners per ell. Si això, ara veure Tom Cruise, sortint un segon en una pel·lícula de Marvel,
oh, ja està,
fent
no?
veure... A mi aquestes coses em fan molt feliç. Mm. És a dir,
sí,
perquè ho trobo... que és el possibilisme i la veritat ja, junts. No?
Ja
és...
ho han anat fent, ens han presentat un sí personatge, Mr. Fantàstic,
sí,
interpretat per John Krasinski, quan havia sonat anys i panys per sí fer el personatge.
Que,
i al final
de fet, va estar a punt de ser el Capità Amèrica, perquè també va fer la prova. És a dir, aquestes coses a mi m'encanten, perquè té un punt de dialèctica amb la sí realitat, que sí són divertidíssimes. I, per exemple, jo ja sé que és una xorrada, però mira, si ara de cop i volta, en un multivers d'aquests, surt Ben Affleck, altre cop de Daredevil, malgrat no m'agradi la seva pel·lícula,
sortirà.
A mi aquestes coses m'emocionen molt, de veritat, ho trobo divertit.
Això passarà.
Això ho trobarem a Deadpool.
Clar, ho trobarem a Deadpool, sí.
Una de les properes.
Nois, ha estat un plaer tenir-vos aquí de debò presentant aquest tot Marvel, que no sé, per cert, si us he preguntat quin el primer còmic o la primera pel·lícula que vau veure. Us ho he preguntat, això?
No, jo la primera cosa de Marvel en pantalla que vaig veure és... A la sèrie televisiva de Spider-Man dels anys 70 a Espanya es va estrenar en cinemes, perquè som així. Llavors,
sí,
vaig veure-la al cinema. De fet, no era ni la primera, era la tercera.
La tercera.
I la vaig veure en programa doble a Girona de petit. I mira que és terrible la pobra pel·lícula, el pobre capítol. I vaig sortir entusiasmat. Recordo perfectament. M'agrada, les taranyines són reixes de pescador, literalment, eh? Però...
A la xarxa, a veure què trobes.
Tirar la xarxa, a veure si pescau. Sí.
Jo, amb imatge real, segurament hauria ser La Massa, que era la sèrie de Hulk que passaven a la tele, i el primer còmic sí que recordo que era el Secret Wars número 4.
Oh, carai!
I a partir d'aquí ja...
Jo vaig ser un Capità Amèrica, però soc incapaç de dir-te el número.
Déu-n'hi-do. Pep Prieto, escriptor i crític de televisió, cinema, i l'Alexandre Taló, dibuixant i il·lustrador també d'aquesta meravella, tot Marvel, que acaba de sortir. Moltíssimes gràcies per aquesta estona de debò. Us haig de fer una confessió. O sigui, aquell llibre, tot Marvel, que ja us dic jo que serà un regalàs per les festes de Nadal, la redacció, bé, l'hem hagut de dir perquè tothom el volia. Llavors era, que això és un llibre que ens han regalat d'aquí, que només hi ha una persona, però que sapigueu que ha estat aquest exemplar, el volia a tothom, però moltíssimes gràcies d'avui i enhorabona per la feina.
Gràcies a vosaltres.